Deportes.
COPE Catalunya y Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol Un Barça transversal. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Albert Diezola, bona tarda.
Hola, Llori, bona tarda. Bona tarda a tothom. Barça transversal. Per allà de la samarreta i les franges, o què?
Ah, això mateix.
Molt bé, ben vist.
Sí, per això. Pau Martínez al control de so, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the
funky shit! Top 5.
Demà arrenca Doha, el Mundial de Piscina Curta amb 4 espanyoles. Avui Mireia Belmonte, que nedarà 6 proves, passa pel programa.
Top 4.
L'Espanyol debuta a la Copa, ho fa a les 8 del vespre a camp de l'Alavés. Atenció, Joan Collet, el president, diu que no es presentarà a la reelecció de mandat que acaba el 2017.
Top 3.
El Cornellà també juga a la Copa i també a les 8 del vespre al Bernabéu amb una 4 de l'anada. Tenim tiempo de juego des de 7:45 aquí, a Cope.
Top 2.
El Barça, Luis Enrique, deixa entreveure rotacions demà i que Iniesta pot tornar com a mínim a la convocatòria. L'asturià diu que li agrada el que veu de l'equip.
Top 1.
Hi ha una clínica de Finlàndia a Helsinki i a mans del doctor Sakari Orava operen Thomas Vermaelen.
Entrevistes a Esports Cope.
Atenció, avui en aquest temps de ràdio ja us he dit que escoltarem Mireia Belmonte, també el tècnic català de bàsquet Pep Clarós, nou seleccionador d'Egipte. També a Sergio Olivero, cap visible de Genètica Perica, grup d'oposició a l'actual Consell d'Administració de l'Espanyol, parlant a Esports Cope. I de seguida estem a Òscar per parlar amb el tècnic del rival del Barça a la Copa, Luis García Tevenet.
El debat a Esports Cope.
Avui els encarregats del temps d'opinió del programa són el Joaquín Luna, l'articulista de La Vanguardia, i el Miguel Rico.
La pregunta a Esports Cope.
Us escoltem a vosaltres. Pregunta Barça sobre aquestes samarretes per la nova temporada que avui publica el diari Esport. Bàsicament la primera, on les franges verticals passen a ser horitzontals. El Manel Guerrero pensa que sembla la samarreta d'un equip de tercera turca. L'Álvaro de Tobar diu que aquesta samarreta no porta els valors del club. I l'Albert Masnou diu que són molt lletges i demana que fotin fora el dissenyador. I en clau blanquiblava preguntem si veieu l'Espanyol capaç de guanyar el derbi al Camp Nou. El Cristian Rojano ho té clar. I tant que guanyarem, tot i que serà un partit molt disputat. Barça-Espanyol, diumenge 5 de la tarda. Vol sèrie al Camp Nou? Sortegem una entrada doble entre totes les respostes de la setmana. A Facebook i a Twitter. Ballari, endavant.
Gràcies, Albert. Passen gairebé 19 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Empieza a vestir tu casa de Navidad y empieza por el árbol. En el Corte Inglés tenemos todos los adornos para que sea espectacular. Adornos nuevos.
Corazones, estrellas, muñecos, hechos de tela.
Sorprendentes.
Adornos de cristal y papel, casitas de madera.
Y un caleidoscopio de bolas de colores.
Cientos de adornos.
Todos en el Corte Inglés, porque nos gusta la Navidad.
BBVA y Fundación 11 fomentamos la integración laboral. Por eso apoyamos a pymes y autónomos con ayudas directas de 1.500 euros para que empresas como la tuya puedan generar nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad. Con la iniciativa Yo Soy Empleo ya son más de 7.000 nuevos puestos de trabajo. Entra en yosoyempleo.es e infórmate. BBVA, adelante.
Restaurante 310. ¿Será porque está en el kilómetro 310?
Cuando conduces un motor inteligente, tú puedes plantearte otras cosas. Los motores Twin Turbo del nuevo Renault Traffic se adaptan a cada momento. Por eso son líderes en consumo. Ven ya a probarlos. Entra en pruebanuevotraffic.es y descubre cómo impulsar tu negocio.
Nou servei Ford Motorcraft, un servei de competició amb un preu per a tu.
Atenció, novato, el Lluís entra als boxs de Ford Motorcraft.
Madre mía, vaya mantenimiento. Precio récord, 99 euros. Increíble, cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento.
Si quieres tener un servicio de competición o un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Quan he vist aquest matí la portada de l'Esport amb la nova samarreta del Barça per la propera temporada, amb les franges horitzontals, una mica més, i trec el croissant per les orelles. Ja entenc que el disseny s'ha de canviar cada temporada per vendre samarretes i que les ratlles un any són primes i un altre gruixudes, que un any el blau al mig i un altre li toca el grana, que el coll un any és rodó i un altre de pic, i un any el model t'agrada més i un altre menys. Però hi ha uns límits que no es poden sobrepassar. Les franges de la samarreta del Barça són blaugrana i verticals, perquè si del que es tracta és de ser trencador, provocador, per la següent temporada podríem vestir el Barça de blanc.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Molt que parlar, aquesta equipació del Barça per la propera temporada. Si encara no l'heu vista, ho podeu fer a través del Facebook i del Twitter d'Esports Cope. Hem penjat allà la imatge. Després ho parlarem al debat, però tenim Copa del Rei, tenim partits de 700 de final. El Barça juga demà al camp de l'Huesca, partit d'anada. Per tant, avui aquest matí ha parlat Luis Enrique, de seguida l'escoltarem, però abans estem pendents de l'operació. Aquest matí Vermaelen passava pel quiròfan. Com està la situació, Elena Cotis? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs estem a l'espera del comunicat del Barça, però que sabem que sobre la una al migdia ha començat aquesta operació dels isquios de Vermaelen amb el prestigiós doctor Sakari Orava, Helsinki. També presents en la intervenció al seu costat els doctors del Barça, Ricard Pruna i Jordi Puigdellí, voltraumatòleg especialista en lesions d'isquios. Fons de l'Hospital Finlandès ens informen ara que encara està en el quiròfan i quan surti, s'espera que en breu, el Barça informarà com ha anat l'operació i el temps de baixa, que el mateix doctor Sakari Orava ens va dir aquí a la COPE dijous passat que seria de només 3 mesos, que 2 o 3 setmanes després de l'operació Vermaelen podria començar amb la recuperació i que, per tant, el central belga podria debutar amb el Barça al mes de març. Esperem, doncs, aquest comunicat del Barça que ens expliqui com ha anat aquesta operació i el temps de baixa.
Si hi ha novetats durant el programa ens ho fas saber. Gràcies, Helena.
Fins ara.
Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Quines són les novetats de cara al partit de demà contra l'Huesca? Matier ha tornat a entrenar ja avui, no?
Sí, ha superat el procés víric que el va impedir treballar ahir. També treballa amb normalitat Andrés Iniesta, que va rebre l'alta dissabte. S'espera que demà entri a la convocatòria. Luis Enrique donarà la llista a les 10 del matí, abans de viatjar cap a Osca en autobús. En aquesta convocatòria definitiva només poden estar 16 jugadors per enfrontar-se a un equip de segona B, tot i que el Barça no descarta que viatgi algun jugador més. No hi seran molts del filial. De fet, avui només han entrenat amb el primer equip 4, Munir, Sandro, Samper i el central de Guinea-Bissau, Edgar Ié. No ha volgut confirmar Luis Enrique si jugarà Jordi Masip a la porteria, tot i que ha dit que està molt satisfet pel seu treball als entrenaments.
Jo apostaria que sí, que Masip jugarà a la Copa.
Això sembla.
Què destaquem de la roda de premsa de Luis Enrique, que ha repassat tots els temes d'actualitat del Barça?
Tots. Ha explicat que el partit de demà és una oportunitat per jugadors que tenen pocs minuts. Ha defensat la seva política de rotacions. Ha parlat sobre la targeta que va veure Messi a Mestalla, sobre l'escopinada que ell mateix va rebre d'un aficionat a València, sobre la samarreta de la propera temporada i també ha lloat les virtuts de Douglas.
Oportunitats.
Un partido que puede servir para ver a gente que no estábamos tan acostumbrados, a pesar de que a mí me gustaría contar con 20 y pico titulares. Es casi una utopía, es muy difícil y son partidos que vienen muy bien para ver a jugadores que no tienen tantos minutos.
Douglas.
El caso de Douglas es un jugador que buscábamos reforzar por la sanción de la FIFA y ahí está esperando su oportunidad. Tiene que adaptarse, tiene que aprender un idioma, una lengua nueva, tiene que soltarse, tiene que mejorar aspectos para echarnos una mano. Está en ese camino y nosotros tenemos fe porque yo las cosas que le he visto cuando jugaba en su anterior equipo son cosas destacables.
La tecla correcta.
Yo no sé si le daré con la tecla o no, eso ya lo veremos al acabar la temporada. No os preocupéis que los resultados reflejarán cuál ha sido mi trabajo. Desde siempre lo he dicho y lo afronto. Para llegar al Barça he tenido que entrenar 5 temporadas y a lo largo de esas 5 temporadas he mostrado el camino que me gusta como entrenador. Estoy aprovechando mi oportunidad en el Barça, el club al que más agradecido le puedo estar en toda mi carrera como exjugador y ahora como entrenador, y sigo siendo fiel a mis principios y a mi manera.
Violencia al fútbol.
Que te apetece hacer otra cosa de lo que hice, evidentemente, pero te tienes que aguantar. Es evidente que no es agradable que te escupan, imagínate, pero es lo que hay. Con lo cual, nada, los de dentro a intentar dar ejemplo y a mantener la compostura y los de fuera, pues bueno, se puede intentar evitar, pues mucho mejor, mucho más agradable para todos. Yo soy partidario de cuanto más medidas se puedan tomar para erradicar la violencia, mucho mejor. No puede servir de consuelo que en otros países haya más violencia, estoy de acuerdo. Creo que saldrá beneficiado no solo el fútbol, sino la sociedad.
Tarjeta a Messi.
Sí que me acuerdo que me acerqué al cuarto árbitro para decirle que si le habían dado un golpe o algo, pues lo normal es que al menos preocuparse para ver lo que tiene y no se acerca con tarjeta. Pero bueno, al final el árbitro puede interpretar que, no sé, igual está perdido tiempo. De todas maneras, si se pierde tiempo, se puede ampliar y jugar 2, 3, 4 minutos más y no supone ningún problema.
¿Nova samarreta?
Pues no lo he visto, la verdad. Ser fiel o no a los colores, bueno, al final yo creo que hay camisetas que no son fieles a los colores o a la tradición y son muy bonitas, y hay otras que son, siendo fieles, son horribles. Con lo cual, vamos a esperar a verla y luego nos pronunciamos.
Luis Enrique, que després d'algunes rodes de premsa tensa, Sílvia, últimament el veig bastant més suau, no?
Bastant suau, avui bastant afònic. Corria el rumor de que potser no podria ni fer la roda de premsa, però finalment ha atès els mitjans.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
La Sílvia Ortiz, a l'Oli, se'n van demà cap a Huesca i nosaltres marxem ara mateix per saludar l'entrenador del Huesca, Luis García Tevenet. Mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te persigue el Barça en la Copa, ¿eh? El año pasado con el Cartagena y este año con el Huesca.
Sí, bueno, he tenido la suerte en el sorteo de que nos tocase otra vez ir a Barcelona y que el Barça viniese, pero bueno, siempre para que te toque la bolita tienes que pasar un duro camino y nosotros, pues afortunadamente, hemos pasado tres eliminatorias muy complicada y el premio pues ahora está ahí para poder saborearlo y disfrutarlo, ¿no?
¿Cómo tienes a los chicos? ¿Están con ganas, excitados?
Sí, hombre, están ilusionados, con ganas, preparados y bueno, todos ellos expectantes de, bueno, de quiénes son los que va a elegir el míster para poner y a raíz de ahí pues intentar hacer un buen partido donde ellos saben y todos sabemos que el rival que tenemos enfrente pues es un gran Miura, que tenemos que hacer una buena corrida para intentar sacarle el máximo rendimiento, ¿no?
¿Y qué piensas? ¿Que es mejor seguramente que participen todos? Es decir, que puedan jugar mañana unos y en el Camp Nou otros.
Sí, bueno, uno intenta que el grupo salga fortalecido de esta eliminatoria. Si bien es cierto que, bueno, que como entrenador y mirándolo egoístamente, voy a intentar poner los dos equipos más competitivos que pueda en los dos campos, ¿no? A raíz de ahí, pues bueno, tratar de hacerlo bien, competir y sobre todo, pues bueno, que todos ellos saboreen las mieles de jugar ante un gran rival y en dos grandes escenarios, ¿no?
Oye, el año pasado te tocó estudiar al Barça de Martino y este año al Barça de Luis Enrique. ¿Sí? ¿Has encontrado muchas diferencias?
Bueno, yo creo que el estilo, el modelo, el que son siempre poseedores y acreedores del balón, eso ha cambiado poco. El año pasado cuando vino el Tata Martino a Cartagena, pues bueno, venía un poquito apretado, porque venía de perder dos partidos consecutivos. Recuerdo que había perdido en Ámsterdam.
Correcto, y en Bilbao.
Había perdido contra el Athletic Bilbao, sí. Y sí es verdad que venía, pues bueno, pues con un equipo con dudas. Sin embargo, este año pues viene el Barça de Luis Enrique, viene con la victoria esta última, en el último suspiro en Valencia, con casi todos los futbolistas a su disposición, donde no tiene lesionados. Yo recuerdo que el año pasado el Tata en esa época ya tenía a Valdés en el dique seco. Y bueno, y con respecto a las diferencias, yo creo que son pocas. Quizás, bueno, un poquito el Barça de Luis Enrique va encontrando el carácter que él quiere. Y lo más importante es que no se está recuperando como equipo, sino que ha recuperado al individuo. Ha recuperado al mejor Messi, está recuperando al mejor Piqué, al mejor Jordi Alba, y al final, pues bueno, pues eso repercute en la alineación, ¿no?
¿El campo está bien?
Sí, 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 sí. Es verdad que el otro día cayó lo más grande y no pudimos competir contra Fuenlabrada, pero desde el domingo a la mañana ya no llueve y el campo, la verdad, que está en magníficas condiciones.
¿Eso es bueno también, el no haber jugado el otro día para estar más descansados o no?
Hombre, egoístamente sí. Lo que pasa es que me va a apretar mucho el mes de diciembre en el sentido de que el partido contra Fuenlabrada lo voy a tener que jugar en otra fecha. Esto es como te tapa la cabeza o te tapa los pies con la manta. En ese sentido, sí es verdad que llegamos un poco más fresco, por decirte algún adjetivo, con respecto al partido del Barcelona, pero también tengo la seguridad de que en el Fútbol Club Barcelona habrá más de un cambio, ¿no?
Seguro. Luis García, también es un placer. Muchas gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
La Copa també la vivim a la COPE. El Barça comença el seu camí a Osca.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, l'Hospitalet Atlético de Madrid i Huesca Barça. Manolo Oliveros, Silvi Tiz, Josep Maria Minguella, Emilio Pérez de Rozas, Rubén Martín, Antonio Ruiz i Quique Iglesias.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
És la teva oportunitat. Què ets?
Un tigre!
Hola, què voldran prendre?
Sí, un cafè, un muffin i oli.
Oli amb el muffin?
Olivia, surt amb mi!
Nou Volkswagen Polo des de 9.600 euros, amb tots els assistents que necessites perquè tinguis més seguretat que mai.
Pla PIB5 inclòs.
Descobreix-lo a Catalunya Wagen, Zona Franca, carrer A, número 51.
Partits de Copa, el Real Madrid-Cornellà i l'Alavés Espanyol. El Real Madrid-Cornellà és el partit de tornada dels setzents de final. Recordeu, el partit d'anada va guanyar el Real Madrid per 1-4. Els jugadors del Cornellà que estan a Madrid des d'ahir a la tarda. Tenim el capi de l'equip, David García. Hola, buenas tardes. ¿Qué, cómo va eso? ¿Cómo estáis?
Bueno, de momento ando los nervios, pero bien, muy emocionados.
¿Emocionados, no?
Sí, 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 esto es algo que, bueno, se vive una vez en la vida, para qué engañarnos, ¿no? Entonces hay que disfrutar cada momento y la emoción sale por los poros.
Claro, claro. Oye, ya entrenasteis ayer por la tarde en el Santiago Bernabéu y creo que esta mañana habéis hecho un tour por el estadio, ¿no?
Así es, ayer pudimos disfrutar de un entreno allí en el campo que, bueno, lo consideramos súper importante por el hecho de que como solo entran 16 en convocatoria, pues los 5 que se quedan fuera que al menos tengan esa sensación de pisar el campo y poder disfrutar de la alfombra que es el Bernabéu. Y esta mañana, sí, nos hemos despertado, hemos desayunado y nos han traído a hacer un tour guiado por el Bernabéu. Ha sido muy
¿Pero emocionado por qué? ¿Porque tú eres del Real Madrid o por estar en un estadio que ha sido tantas cosas?
Tengo que confesar que yo soy del Barça, pero me estoy haciendo un poquito del Madrid después de todo lo que estamos viviendo, porque se están portando tan bien que da gusto, pero... Sí, es un poco todo lo que rodea, la prensa, estamos como en una nube, un paréntesis en nuestra carrera, que no se está nuestra lucha y entonces pues hay que disfrutarlo porque, ya te digo, ojalá podamos volverla a vivir, pero seguramente siendo realistas no lo volveremos a vivir.
¿Por qué se portan bien? ¿Qué?
Un detalle que han tenido que yo considero muy bueno es que nos pidieron una lista con los nombres de cada jugador y la camiseta que queríamos, entonces esa ya la tenemos. Segura, porque tienen ese detalle de darnos una camiseta a cada uno, la que nosotros queremos encima,
¿sí?
Y entonces ya no hay peleas luego por conseguirlas, ¿sabes? Entonces ya cada uno ya tiene su recuerdo, que eso es importante, y es un detalle muy bonito.
¿Y el otro detalle, dices, cuál?
El dejarnos entrenar y poder disfrutar de una hora de entrenamiento, los vestuarios, más allá del partido de esta tarde, pues poder entrenar es un lujo.
¿Y tú has pedido una camiseta? ¿De quién?
A Sergio Ramos he pedido.
¿Y por qué?
Porque, bueno, aparte de la calidad que tiene como futbolista, el carácter que tiene, el empuje que transmite dentro del campo y la convicción que tiene en todo momento, es un ganador y, bueno, yo quería esa camiseta.
Bueno, David, pues nada, hoy el partido, la eliminatoria está 1-4, está sentenciada, o sea que hoy a salir ahí, a jugar y a disfrutar, ¿no?
Bueno, sentenciada no lo está porque quedan 90 minutos, pero sí, está muy complicado, para qué engañarnos. Pero bueno, hay que salir y competir y, bueno, igual que en la ida, sabíamos la diferencia de equipos que hay, pero hay que salir a competir. Es un partido, son 90 minutos, pueden pasar mil cosas, expulsiones, faltas, penaltis. Entonces, bueno, hay que dar la cara, competir hasta el último minuto para intentar llevarnos el partido.
¿Y vais con aficionados del Cornellà o con familia?
Bueno, de jugador yo te puedo decir las entradas que hemos pedido los jugadores para familiares y aproximadamente son unos 210, así. Luego sé que por parte del club han organizado varios tours, entonces... Yo creo que estará alrededor de los 500 aficionados de Cornellà.
Está muy bien. Pues nada, David García, capitán del Cornellà, gracias por atendernos. Os vamos a seguir esta noche y a disfrutar, ¿eh?
Muy bien, un placer.
A veure amb qui jugarà el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, ha dejado Ancelotti a muchos titulares fuera de la convocatoria, así que tú dirás, ¿qué equipo puede sacar esta tarde para jugar contra el Cornellà?
Prácticamente nuevo, del 11 de gala. Solo tres jugadores en la convocatoria. Carvajal, que si Arbeloa, como parece, supera un proceso gripal, le va a dejar en el banquillo. Y luego los dos que en teoría van a iniciar el partido, que son James e Isco. El resto del equipo completamente nuevo. Confirmaba ayer Carlo Ancelotti incluso el centro del campo. Y este va a ser el equipo. A jugar Keylor Navas en la portería. Arbeloa como capitán lateral derecho. Coentrao lateral izquierdo. Varane y Nacho centrales. En el centro del campo, Yarramendi, Kedira y Medrán, va a debutar como titular el canterano, y arriba Chicharito, que está jugando muy poco, junto a los mencionados James e Isco.
Muy bien, habrá poca gente en el Bernabéu, imagino, ¿no?
Sí, poca gente, y precios populares, la más barata 10 euros, quedan pocas localidades, pero vamos a ver cómo responden los socios, imagino que una gran parte no acudirán esta noche al Estadio Santiago Bernabéu, y la gran novedad en cuanto al Real Madrid se refiere, es que, como confirmó ayer Ancelotti, va a reaparecer José Rodríguez 258 días después de esa grave lesión de rodilla a finales de marzo contra el Schalke 04. Así que ha llegado la hora, va a reaparecer José, que sin duda va a ser, como le ha calificado el propio Ancelotti, el fichaje de invierno para el Real Madrid.
Muy bien, Miguel Ángel Díaz, gracias y un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
La imatge del día, Esports Cope.
La imatge del dia. La imatge de la il·lusió. David García, el jugador del Cornellà, al·lucinant per haver trepitjat el Bernabéu i per les atencions rebudes. Acostumats a jugar a camps de tercera i era de segona B, estan vivint un somni. Ahir van entrenar a l'estadi, avui l'han tornat a visitar, ja tenen la promesa d'aconseguir una samarreta d'un jugador del Madrid i aquesta nit, passi el que passi, aniran a sopar plegats. Il·lusió que es trasllada també, per exemple, a Òscar, on des del dia del sorteig ja estan esperant el dia de demà per rebre el bus del Barça primer i per tractar d'estar al camp després. Al camp han posat grades supletòries, de manera que la capacitat de l'Alcoraz passa de 5.300 persones a 6.800 espectadors. Però la il·lusió es paga. Entre 55 i 90 euros l'entrada. Aquest migdia encara hi havien 600 entrades a la venda, perquè a més Luis Enrique no dona la convocatòria fins a demà. Il·lusió sí, però 10 de la nit, 4 o 5 graus de temperatura màxim, i jugaran els millors? No tots, està clar.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Bé, avui jugar a l'Espanyol, com us deia, a partir de les 8 també, a Mendizorroza, a la vez Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
Estem a Vitoria, ja tenim al Javier de Aro. Què tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. ¿Todo en orden por ahí?
Tiempo, frío, frío.
¿Sí?
Sí, sí, bastante. 8 grados y cae una pequeña lluvia, pero bueno, mientras no se convierta en nieve, esto sí que ya parece más invierno y no lo ves. Viviendo en Barcelona.
Uh-huh. Oye, se han quedado aquí muchísimos titulares, como ayer nos contaba Quique, por tanto el tema es saber un poco qué equipo va a sacar Sergio esta noche.
Bueno, está complicado averiguarlo en el día de hoy, el otro día lo acertamos de pleno el equipo de la Liga. Yo creo que va a jugar Pau en la portería, como lateral derecho Javi López, lateral izquierdo Clerc, el eje de la defensa para Álvaro y Raúl Rodríguez, por delante de ellos, manteniendo una línea de cuatro en las bandas Matión y Víctor Álvarez, el centro de ese doble pivote del centro del campo creo que van a ser para Abraham y Alex, y yo voy a situar arriba a Estuani y Jairo, pero es una posibilidad. Yo si me conformo con acertar el 70% ya de la alineación que he dado.
Claro, es que puede hacer muchas combinaciones. Oye, ¿tú eres de los que cree que con esta convocatoria Sergio está medio tirando la copa o no?
No, yo creo que no, aunque el corazón me dice que sí, la cabeza que no. Yo estoy más con Quique de la pregunta del aficionado, ¿eh? Pero esto me hubiera llevado a 4 o 5 titulares más, pero entiendo también que el partido del domingo, que para mí lo tengo ya medio olvidado y eso que no se ha jugado, me preocupa más el día 14 contra el Granada.
La pregunta del aficionado es al que le iban a preguntar ahí a Sergio González, que es que un aficionat pensa que ha tirat la copa. I Sergio deia, bueno, hombre, no, tal, és una oportunitat per a los que no juegan.
Mm-hmm. Molt bé. Veurem què passa aquest vespre a partir de les 8. ¿Nos dejamos algo importante, Javi, o no?
Bueno, que el presidente está por aquí también, que al hotel de concentración del equipo ha ido Ernesto Galán. Está una hora antes del partido, más o menos, no se conocerá la alineación del... Bueno, más convocatoria propia del Alavés, como así ha decidido su técnico Alberto. Así que me han comentado que el Alavés va a vestir de morado, ¿sí?, por un tema publicitario. Y que, por lo tanto, el Español irá de blanqueazul. Uh-huh. Pero bueno, eso hasta que no empiece el partido no lo veremos. Pero es algo que se estaba comentando aquí en Vitoria. Por un tema de publicidad, ya que se juega la Copa, pues todos los restauradores de Vitoria han puesto su nombre en la fiesta del Alavés.
Perfecto. Javier de Aro, muchas gracias y un abrazo fuerte. Que vaya todo bien.
Buenas tardes.
Quique, tu ens portes la ressaca de la Junta d'Accionistes d'ahir, tot i les pèrdues confirmades pel president, una junta per Collet bastant plàcida, no?
Sí, tot i que va tenir força vots en contra, el 32% més o menys en totes les votacions, que és el que suma ara Genètica Perica. El club ha de pagar 42 milions i mig d'euros abans de l'1 de febrer del 2018, és a dir, un desastre. La solució la podria tenir un millor repartiment dels drets de televisió, que pujaria fins a 30 milions d'euros. El club ha decidit no vendre la part requalificada de Sant Adrià per 8 milions, com tenien una possibilitat. I, per exemple, una dada curiosa, tot i que s'han cobrat plusvàlues per Osvaldo, encara li devem a Osvaldo, al Bolonia, 150.000 euros del traspàs ja fa diverses temporades, del davanter italo-argentí. Amb tot, Joan Collet té una cosa molt clara: esgotarà el mandat fins a 2017 i després no es presentarà la reelecció.
Sí, es una cifra que depende de que dos máximos accionistas nos den el apoyo, ¿no? Porque, lógicamente, con el apoyo
aquest
de...
No és... no, collet,
evidentment,
és
aquest és Sergio Olivero. Genètica Perica va demanar sense èxit el suport de Dani i Condal per dirigir el club i a partir d'ara així es marquen objectius, eh? Arribar al 35% d'accions per forçar aquestes comissis. Dialogar amb Dani per convèncer-lo i buscar algú, en definitiva, que inverteixi al club perquè Dani i Condal puguin alliberar els avals. Sergio Olivero, només per Esporscope.
Sí, es una cifra que depende de que dos máximos accionistas nos den el apoyo, ¿no? Porque, lógicamente, con el apoyo del señor Condal y del señor Daniel Sánchez Libre tendríamos una mayoría muy holgada. Lo que buscamos es que algún día puedan apostar por este proyecto, igual que ellos han apostado por el actual consejo, ¿eh?
Parece ser que tu petición no ha surtido efecto. ¿Qué vais a hacer a partir de mañana?
Bueno, supongo que seguir hablando, y lo bueno es que el español necesita unidad, y cuantas más veces hablamos del tema y podamos solucionar los problemas, que yo creo que es un poco el quiste que tiene el club, ¿no? Es decir, no vamos ni para adelante ni para atrás por estos problemas económicos, y el día que se puedan solucionar, yo creo que habrá una amplia mayoría de unidad y de estabilidad para el club.
¿Queréis meteros en el consejo?
Bueno, lo que nos gustaría es que nos apoyaran nuestro proyecto, ¿no? O sea, queremos desarrollar nuestro proyecto de gestión de club, que lo tenemos muy claro, y que hemos buscado el máximo apoyo accionarial, ¿eh?
Es decir, objetivo, el 35% que decías antes, ¿tardarás mucho en conseguirlo?
Bueno, esto es una evolución. En dos años hemos pasado del 12 al 24. Hay mucha gente que nos ofrece sus acciones. Creemos que en poco tiempo podemos estar cerca del 30%, y entonces hablaremos de igual a igual con el señor Daniel Sánchez Libre y el señor Condal.
Es decir, que a ti no te volveremos a ver hasta dentro de un año.
Yo creo que hablando se entiende la gente, y que si unos se quieren ir pero quieren salvaguardar sus intereses y otros queremos entrar entendiendo que hay que salvaguardar los intereses de las personas que se van, ahí hay un punto de encuentro, ¿no? Queremos mejor para el español. Si esa es la solución, estupendo.
La última.
Sí.
Si te quedas las acciones de Dani de Condal, por ejemplo, claro, uy, ellos querrán que te quedes los avales.
Sí, supongo que ese no debe ser el camino, sino buscar algún inversor que pueda hacer un poco de eje y que nos ayude a solucionar ese problema y a apostar con Genética América para el futuro.
¿Lo estás buscando?
Todos lo estamos buscando.
Gracias. Todos lo estamos buscando. Dani també està buscant inversors que posin quartos a l'Espanyol. Jo penso que Olivero i Dani estan condemnats a entendre's si volem tirar cap endavant aquest club que ara mateix és bastant inviable.
Gràcies, Quique.
Adeu.
Queden 16 minuts per arribar a les 4 de la tarda. De seguida el debat a Esports Cope, avui amb el Joaquín Luna i el Tomàs Guasch.
I arrenca el nou servei de Ford Motorcraft Lobato amb el gran premi del manteniment.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vegada més, Ford Motorcraft en sorprèn.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, abans que res, no pot faltar el Bracafé sobre la taula. On li que posem avui?
Un espresso.
Un espresso i també cafè sol pel Joaquín Luna, articulista de La Vanguardia. Joaquín, què tal?
Bona tarda. Hola, bona tarda, correctíssim.
I un cafè curtet també i molt intens pel Tomàs Guasch. Veritat, Tomàs?
Sí, senyor.
Molt bona tarda. Jo també. Avui tots cafè sol, va. Avui sobre la taula posarem un tema seriós, molt seriós, i després un de més frívol, però comencem pel seriós, que són els incidents de l'altre dia a les rodalies del Calderón. Tomàs, hem sabut fa uns minuts que el Depor tanca la grada on habitualment es situen els Ria Flus i que l'Atlètic de Madrid expulsa el Frente Atlético.
Pues mira, m'han fet cas. Ho vam dir, vaja, jo un d'ells el diumenge mateix a la nit, i no hi ha més, no hi ha més que fer. Això s'ha d'expurgar absolutament, i la resposta tradicional és es que hi ha gent bona, però ja la recol·locarem, no passa res.
Sí, eh? Com si fos una muntanya cremada, no?
No, recol·loquem, ja t'he dit,
sortint arbres nous.
Exacte, a la famosa grada dels Ultrasur, que era una grada emblemàtica de la talla, i els bojos nois, hi ha una altra gent, que era una altra soci, gent normal, i va dir, jo estava amb els Ultrasur, porque me gustaba tal. Bueno, este primero lo llevamos al médico. Y una vez tenga la alta, se le pone en la grada de enfrente. Y ni un problema. Oye, aplauso rotundo al Depor Atlético de Madrid. Y se acaba eso.
Primer per imatge, tot buit, per exemple.
Sí, sí.
Un espai buit.
Aquest és el camí, no, Joaquín?
I després,
Joaquín,
mica en mica,
fora, no?
Mica en mica...
Sí, sí. Jo,
és una llàstima que sempre hem d'esperar que hi hagi tragèdies per fer aquestes coses. Jo, per exemple, que mai, que no som dels laportistes, però, per exemple, crec que és un mèrit, va ser un dels seus grans mèrits, erradicar els boixos nois, i sembla mentida que hem tingut que esperar que passés això per fer-ho.
Sí, sí, i després ja... Bé, per aquí es comença i per aquí comença a arreglar-se el problema, però després, Tomàs, hi ha una altra tasca que aquesta ja porta... És molt més profunda i ha de portar molts més anys, que és una qüestió de més d'educació, que els incidents de l'altre dia són lamentables, però també és lamentable que a qualsevol se l'insulti a un camp de futbol, i això ho donem per acceptat, i no hauria de ser així, tampoc, no?
No, indudablement. És que 8 hores després el Milly li fot un cop d'ampolla a València. I dic, escolti'm una cosa, però jo, o hi ha una reflexió general, o seria una gran collonada, que jo m'ho creia sempre, que és una cosa recurrent. Com que comença amb l'educació, evidentment. Jo estic cansat d'anar a veure el meu net 6 anyets jugant per aquí, que rodalia, i l'altre dia ho vaig explicar, l'altre dia, fot-li fort! Fot-li fort, un nen de 6 anys amb un altre, fot-li fort. Un pare, dic, escolti, no, aquest tio, doncs clar, tot això, no ens donem compte que el bitxo el tenim a casa. Llavors, això s'ha d'anar al futbol, a jugar-lo, que és el més bonic, i a veure-ho, quan ets una certa edat, doncs a patir amb el teu equip, i la passió i la cosa d'aquesta, però escolti, una cosa, que el del davant, primera, el del davant podia jugar amb el teu equip. Però vull dir, tot això del Barça i més que un club, i el Madrid, l'exemple de no sé què, perquè el delanter sento del Betis, pots jugar a qualsevol cas. El Peñafort és un tio com tu, i l'afició exactament igual, i no es poden fer viure aquests drames tremendos com els que tant busquem. I això és començar la criatura.
Sí, sí. Aquesta feina, ja, Joaquín, ja correspon als professors, als pares, no? Als educadors,
sí,
als entrenadors.
És una mica de tota la societat en conjunt. Hi ha una cosa que també crec que hem anat, almenys jo la darrera vegada al Bernabéu, recordo pues que tens una mica que amagar-te, que no manifestar, que dius no anar amb cap signe, no dir res durant el partit, i estic segur que, a veure, dic al Bernabéu, però jo estava allà, però segur que li passa a gent del Madrid. Jo crec que una cosa que hauria de ser primordial és acceptar que et puguis tindre davant un senyor de l'equip contrari i aquest pugui manifestar-se. Vull dir, és a dir, són una sèrie de coses que són una mica d'educació i tal, però mentre s'arriben, perquè aquestes coses no es fan d'una nit d'un dia per l'altre, està bé que els clubs tinguin unes línies vermelles molt clares, molt clares. Jo crec que en general hem millorat moltíssim, però encara sembla que fins que no hi ha una tragèdia no acabem de reaccionar, i és una llàstima, clar.
Doncs mira, parlant de línies vermelles o de franges vermelles o granes i blaves, anem al tema frívol del dia, que és l'equipació del Barça per la propera temporada, Joaquín, amb franges horitzontals.
Sí, jo a veure, és curiós perquè no coneixo a ningú que li hagi agradat, no? Dit això, no serà la primera vegada que una cosa que a l'aficionat no li agrada o està en contra se li imposa, no? Passa amb els horaris, passa amb la samarreta segons tercer uniform. Bueno, jo ja dic, no coneixo a ningú que li hagi agradat. Ara, no, per això diria que lògic seria dir, per tant, no hi haurà aquesta samarreta. Pues potser sí, no ho descarto.
Igual és un globo sonda.
Clar, pot ser, però a veure, l'opinió o és 100% i és molt rotunda, però si no, tant columaran això com tant ha columat els horaris, una sèrie de coses, al final l'opinió de l'aficionat, desgraciadament, no és rellevant, no?
Tomàs, és una falta de respecte a la tradició del club i tot això, o què?
No, però si el Barça ha jugat de fosforito i ha jugat de...
Ja, però és la segona equipació. Que...
No, bueno, sí, la segona equipació, però si m'entens, és que tot això era d'arribar i un bon dia te la fotran a rombos. Jo no sent del departament de màrqueting de Nike, de la salida i tot això, clar, és un punt que es torna en pocs, la senyera. Escolta, amb tot el respecte a la senyera, no som els plors del Barça. I foto la senyera, però està molt bé, per que sigui. Però,
sí, amb la segona equipació ja hem assumit tot, però clar, una altra cosa és és la primera.
No,
tu.
Però és que arribarà un moment que dius la segona, un cop has fet verd, blanc, gris, la senyera, no sé què, ara pues, anem a la primera, perquè ai, és que si no, tu no vas. Escolta, no tinguis cap dubte que vendran milers d'aquestes samarretes.
Sí, no ho sé. Sí?
Que fa calor que jo, Joaquín, com a l'espectador, i els incluïm nosaltres, ja és allò que diuen en castellà, i perdona amb l'expressió, el date por jodido, pues endavant, la puta, 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 la puta,
Molt bé, amics, aquí ho deixem de moment. Gràcies per estar a Esporoscopi un dia més. Joaquim Luna, Tomàs Guas, una abraçada forta.
Bona tarda.
Adéu.
Bra Cafè. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bra Cafè, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bra Cafè arriba plenament al paladar més exigent. Bra Cafè, això sí que és cafè, el millor cafè.
Que aquest és un missatge destinat, dirigit als nostres amics, als taxistes. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit et concedeix un préstec en menys de 48 hores, sense despeses avançades i signatura davant notari. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit és la solució. Podeu trucar a Barna Crèdit, aquí va el número 93487-1324, 93487-1324, o visitar la pàgina web barnacredit.com.
És la teva oportunitat. Què ets? Un tigre!
Hola, què vols emprendre?
Sí, un cafè, un muffin i oli.
Oli amb el muffin?
Olivia, surt amb mi!
Nou Volkswagen Polo des de 9.600 euros, amb tots els assistents que necessites perquè tinguis més seguretat que mai. Pla PIB 5 inclòs.
Descobreix-lo a Catalunya Wagen, zona franca, carrer A, número 51.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes.
Hem pogut parlar amb el doctor finlandès Sakari Orava, que seria l'encarregat d'operar a Vermaelen.
And I was talking to the player and I suggested that the operation is the best option.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Comencen a Doha els Mundials de Natació en piscina curta. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda. Última gran prova del 2014 en la que la representació espanyola se limita a 4 nadadores, 4 chicas. Mireia Belmonte, Duane de Rocha, Jessica Pall i María Pilas. No hay representación masculina, teniendo en cuenta el nivel exhibido en los últimos grandes acontecimientos como Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos. Las previsiones de regresar con un buen bagaje de medallas son altas. El Mundial comienza mañana y acaba el domingo.
Ens escolta des de Doha la gran Mireia Belmonte. Hola, Mireia.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs? Tot bé?
Sí, tot bé, merci.
Bé, arriba una de les grans cites de la temporada, no?
Sí, el Mundial de Doha.
Com arribes? Com et sents? Com estàs de forma, Mireia?
Doncs, bueno, una miqueta rara encara, perquè acabo de baixar d'alçada i costa una miqueta d'adaptació, però cada dia em estava millor.
Escolta, en aquest Mundial de Piscina Curta a Doha, en quantes proves participes?
Doncs em sembla que en 6.
En 6 proves? Tu no et poses per poc, a les competicions. Vas a per totes,
Bueno, és que el calendari és molt apretat, només són 5 dies de competició i són molt, molt seguides les proves, així que, home, sempre és difícil compaginar les proves, però home, s'han de saber compaginar bé.
Ja sé que t'ho hem preguntat d'altres vegades davant d'altres grans cites, però, clar, tu deus valorar què et rendeix més, si presentar-te a tantes proves o potser reduir el número de proves a les que es presentes per poder competir millor, però tu veig que sempre tries participar a les màximes proves possibles, no?
Sí, perquè mai sé què passarà. Perquè a vegades el millor competeixo en comptes de 6, competeixo 3 i el millor només guanyo 2 medalles. I si competeixo en 6 puc aconseguir més, no ho sé. Mai el que passarà.
I aspirem a estar a dalt en totes, no? O què?
Home, no, és difícil perquè primer dia, per exemple, tinc el 4 estils de Sopellón en mitja hora i per la tarda i contra Hosu, com les xineses, com molta gent, perquè compta que és molt a prop de l'any olímpic i la gent anirà a totes les competicions aquestes que hi hagi aquests anys, no? Així que sempre és cada cop més difícil.
Mireia, tu et sents millor a piscina curta o a piscina olímpica?
Doncs no ho sé, perquè l'últim mundial de curta vaig fer fa 4 anys, el de fa 2 anys no vaig poder fer-ho, així que, bueno, encara... Home, sí que he fet totes les copes del món en curta l'any passat europeu, però fa temps que no faig un mundial en curta i a veure com reacciono de tant de temps.
És diferent la tècnica, en què varia?
Home, normalment, si ets un nedador amb viratges molt, molt bons, o la sortida molt bona, els bocatis molt bons, la piscina 25 se't dona millor, no? Però això depèn de cada nedador, perquè hi ha nedadors que les dues els hi van bé i alguns que tindre més 50, 25, depèn.
Molt bé, Mireia, doncs la trucada és per desitjar-te sort en aquests Mundials de Doha i també per una altra cosa, perquè ja s'ha convertit aquí a Esportscope en una tradició, demanar-te aquest any amb quin número acabarà la grossa, perquè hem de comprar loteria.
Doncs amb 4.
Amb 4, eh?
Sí.
Molt bé, doncs m'apunto i passem per l'administració, que la tenim encara, no? L'administració de la família allà al carrer Tosset, o què?
Sí, sí.
Molt bé.
Aquest any tenim també els dos records al món, els meus records al món de 4 i de 800,
sí,
amb el número de loteria. Jo crec que aquest any tocarà el de 800, que és el 7-59-34.
Aviam, repeteix-me el número?
El 7-59-34.
7-59-34. I aquest número el teniu allà?
Sí, també hi ha l'altre, que és el 3-54-52, que és el de record al món de 400. Jo crec que el de 800 tocarà aquest any.
7-59-34 i 35-45. Doncs, home, ara ens obligues a comprar els dos números, Mireia. Imagina't que comprem un i toca l'altre.
Bueno, això...
Ara haurem de comprar els dos. Mireia Melmonte, moltes gràcies.
Gràcies.
Una abraçada forta, un petonet i que vagi tot molt bé el Mundial, eh?
Sí, adéu. Adéu.
Avui explicareu a Showtime la història curiosa d'un entrenador català que deu viatjar molt, l'home.
Sí, Josep Clarós, que aquí no té sortida professional i ha de buscar-se les garrofes fora, com dius. Segon entrenador que va ser de la penya, afronta una nova etapa, combina el que és la feina al Halifax de Canadà amb l'exotisme de dirigir Egipte. Ho farà l'Afrobàsquet i també amb l'objectiu de classificar la selecció pels Jocs Olímpics. Com et deia, és una via d'escapament o una salvació de vida professional. Pep Clarós parla a COPE, parla a Showtime.
Hay más entrenadores profesionales en el extranjero que entrenadores profesionales en básquet en España. O sea, estamos hablando que hay primeros entrenadores en la LEP española con el sueldo mínimo. Que estamos hablando que hay segundos entrenadores en la ACB con el sueldo mínimo. Entonces, tú me decías ahora Nepal o Madagascar, pues probablemente ganan mucho más. Yo tengo amigos entrenadores de la ACB que están trabajando en la ACB o este año están sin trabajo y cualquier opción va a ser mejor que estar en la LEP o mejor que estar esperando uno o dos años. Pero está claro que se tienen que buscar alternativas porque no puede ser que toda la gente tenga que salir afuera.
Claro, és que entrena al Canadà, a Egipte, ho ha fet al Salvador, a Mèxic, a Venezuela, a Portugal i també a Holanda. Entrevista al Showtime d'aquesta setmana, on també parlarem amb Audi Norris del 25è aniversari de la mort de Fernando Martín.
Bueno, bona tarda. Una cosa és una cosa i una altra cosa és una altra cosa. Estem tots per lluitar contra la violència, fer-la fora del món de l'esport, però, home, a vegades jo crec que n'hi ha gent que va una mica més enllà. Lee Almond, director de la Fundació Nacional Britànica del Cor, que ha proposat a l'Associació de Professors d'Educació Física d'Escòcia que dintre de l'escola introdueixin, dintre de l'assignatura d'Educació Física, jugar al Football Manager. Sí, no. Diu que és una bona forma de comprendre el futbol i su rol dentro de la societat. Les alternatives serien el Just Dance, el Minecraft o el Wii Fit. Home, si ja es tracta de jugar a la Play dintre de la classe, doncs mira, juguem al futbol manager. Aviam, Elena Condis, què passa?
L'última hora la porta l'Elena.
Acabo de parlar amb el doctor Sacario Brava, ara mateix acaben de sortir del quiròfan, diu que l'operació ha anat bé, que Verma Elena es troba bé i que es continua mantenint que en principi en 3 mesos el central belga doncs, ja podria jugar. Ara d'aquí una estona tornarem a parlar amb ell, que ens ho ampliï perquè ha sigut així d'última hora sortint del quiròfan.
WhatsApp a Munilla.
Què t'ha dit? Bona tarda.